Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre al 10 del Barça. El Déu del Barça.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Ni el Madrid, ni el Fenerbahçe, ni un combatiu Anadolu Efes. El Cheska de Moscou, d'Itudis.
I have so many thanks to say. First of all, I have to say thank to my wife.
Tienes que dar las gracias
a su mujer y tesoro. Also to say a big excuse me, and I'm sorry that I lost so many hours of being together.
El Cheska de Moscou, de Nando De Colo.
Ha sido una temporada muy larga, muy complicada. Y al final, pues, como el partido contra Madrid, hemos enseñado que teníamos carácter y que queríamos esta nueva copa.
O el Cheska de Moscou, de Sergio Rodríguez.
Espectacular. Ha sido un año muy largo, complicado a veces. Nació Greta el año pasado y hemos estado todo el año mucho tiempo indoor. Pero la verdad que cuando trabajas, tienes el tesón para estar cada día, aunque las cosas no salgan bien.
Doncs el Cesc és el nou campió d'Europa, campió de l'Eurolliga per 8ª vegada a la seva història.
Pues Heinz, capitán de este CSKA de Moscú, se saluda con Jordi Bertomeu y llega el momento. El CSKA vuelve a reinar en Europa. El club deportivo central del ejército se convierte en rey del baloncesto europeo por octava vez en su historia. El eterno proyecto ganador, que es el CSKA de Moscú, vuelve a conseguirlo.
Doncs després de derrotar en semis el Real Madrid, remuntant un partit que tenia molt coll amunt, perdent de 14 punts en el tercer quart, ahir en la final davant d'un gran Efes, el Cheska sempre per davant el marcador es proclamava campió, guanyant 83-91. L'enhorabona al conjunt rus, merescudíssim campió d'Europa, en una grandíssima final fora de victòria 2019. Pel 2020 encara no tenim seu, són a París, allà on el Barça el 2010 va aixecar la seva segona i última Eurolliga. En tot cas, sigui on sigui, es disputi on es disputi, esperem que el Barça-Lassa no es perdi la propera cita, la propera Final Four. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui, dilluns 20 de maig de 2019, amb el José Matos és el control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Presented by
Òscar Merino.
Doncs Doncs ja tenim el guanyador de l'Eurolliga 2019, el Xesca, que sempre apareix en totes les travesses com el gran favorit, però que no sempre dona la talla. El cert és que en aquesta Final Four ha demostrat que és el millor, malgrat patir molt en les semis davant del Real Madrid. Ahir, patint, però menys, els rossos es van adjudicar el títol amb certa autoritat davant d'un Efes que vivia de la inspiració, sobretot d'un excels Shane Larkin. Per mi, sens dubte, l'MVP d'aquesta Final Four, però ja sabeu que la competició obliga que el reconeixement acabi a les mans d'un jugador de l'equip campió, i aquest jugador és Will Clyburn. Després de la final, després del 83-91, això deia Sergio Rodríguez a Movistar Plus.
Espectacular. Ha sido un año muy largo, complicado a veces. Nació Greta el año pasado y hemos estado todo el año mucho tiempo indoor. Pero la verdad que cuando trabajas tienes el tesón para estar cada día, aunque las cosas no salgan bien. Es la leche.
¿Qué te pasa por el cuerpo, por la mente? ¿En qué piensas? ¿En el esfuerzo?
La verdad
en ellos.
Que ha habido mucha tensión, lógicamente, para ganar, porque los dos partidos han sido durísimos. Y bueno, siempre tienes el ese de la historia, del club que viene. Sabes que te pueden remontar. El otro día lo remontamos nosotros y hoy nos han remontado varias veces. Así que bueno, muy contento.
¿Te sabe mejor esta, la anterior?
Las dos. La de Madrid fue increíble por cómo fue en Madrid, porque habíamos perdido dos. Y esta, porque estoy en Moscú, en Rusia. Y ganar la Euroliga es la hostia.
¿Tienes ganas de volver?
Bueno, ya se verá más adelante. Pero creo que la verdad que para esto vine, para estar en posición de poder ganar. No siempre tienes la suerte de hacerlo. Carmen, Greta, espera. Pero si lo puedes conseguir es increíble.
I per cert que el Chacho és el primer jugador espanyol que guanya l'Eurolliga amb un equip que no és espanyol, i veurem si vesteix de nou de blanc, de nou defensant el Real Madrid la propera temporada. Escoltem també el francès Nando De Colo.
Ha sido una temporada muy larga, muy complicada. Y al final, pues, como el partido contra Madrid, hemos enseñado que teníamos carácter y que queríamos esta nueva Copa.
Decía Middleton que el CSKA es el equipo que tiene más presión de todos los de Europa. No sé si tú lo ves así, lo vives así desde dentro.
Nosotros sí, tenemos mucha, mucha presión, pero al final estamos en un club grande por estos momentos.
Doncs el Xesca, que divendres patia de valent per derrotar 95-90 al Real Madrid, remuntant 14 punts a desavantatge en el tercer quart. Ahir derrotava en la final l'Efes amb un 53% en tirs de 2, 63 en triples, 14 de 22, 83 en tirs lliures. 20 punts a Corey Higgins, 20 de Will Clyburn o els 15 de Nando De Colo. En el conjunt turc sobresurt la figura de Cher Larkin, que ha fet una fase regular i una Final Four realment espectacular. Divendres, en el 73-92 contra el Fenerbahçe, arribava als 30 punts, 43 de valoració, i ahir acabava amb 29 punts, 24 de valoració. Qui no va tenir el dia ahir va ser Misic, amb un 2 de 9 en triples. I si el Xesca és campió, Efes subcampió, el tercer classificat d'aquesta Final Four, d'aquesta Eurolliga, vages del Real Madrid, que ahir derrotava el Fenerbahçe en el partit de consolació per 75-94, partit que cap equip i cap jugador, òbviament, vol jugar, vol disputar, i que l'Eurolliga, de fet, obliga a fer-ho. I la veritat és que s'ho hauria de fer mirar d'una vegada per totes. En un calendari tan atapeït de partits, la competició el que hauria de fer i el que hauria de prioritzar és la salut dels jugadors. Jugadors com Eric Green, del Fener, que ahir acabava greument lesionat en el partit intranscendent pel tercer lloc. Després de la victòria, Lasso es mostrava satisfet amb la feina dels seus jugadors.
Yo le doy mucha importancia porque personalmente, como entrenador, solamente había jugado dos partidos, el de Estambul contra el CSKA y este. Y es un partido, bueno, como os decía, es un partido jodido, porque tú no vienes aquí a jugar este partido, vienes a ganar el campeonato. Ayer decía que probablemente de los cuatro equipos, los cuatro mejores equipos de la Euroliga, los cuatro mejores equipos de Europa, tres se van jodidos. Solo uno se va contento. Tres se van jodidos. Hombre, igual nosotros un poquito mejor, como van hoy. Pero no me da nada, ya está. Tenemos que pensar hacia adelante. Creo que el equipo ha mostrado carácter y en eso estoy muy contento, muy orgulloso. Pero esto está terminado. Hemos perdido una oportunidad y hay que pensar en la siguiente. Mañana entrenaremos, el martes jugamos. Y como te decía, obviamente ahora ya empezamos a pensar siempre hacia adelante.
I un Madrid que, això sí, torna de victòria. De fet, ja ha arribat a casa tocat després de perdre, com per dir, el partit de semis. I on es veia un Lasso no massa content, amb l'actuació arbitral.
Tengo mi opinión sobre el arbitraje, por supuesto. Pero sería absurdo que lo dijera sin ver el partido. Sí, es verdad que hay mucha diferencia de faltas entre los dos equipos y de tiros libres. Y mi técnica es lo único que puedo decirte claramente. No entiendo una técnica cuando me he girado al banquillo a decir ¿por qué saca a Eddie? Me he girado, he tirado la toalla y les he dicho ¿por qué saca a Eddie después de un tiro libre? No ha habido ni una acción para protestar, o sea, no la entiendo. Esto es lo único que te puedo decir porque esto es personal. Luego puedo ver el partido, esto es personal. Yo me he girado y les he dicho a mis ayudantes, he tirado la toalla, ¿por qué saca a Eddie en una situación en la que no hay nada? Es sacar de fondo. Los otros árbitros tampoco sabían explicarlo porque no lo han visto, claro, no han visto nada.
Y eso de ella, Rudy Fernández.
Se ha enfangado en un momento del partido. No sé si esto os ha perjudicado demasiado, el tema de falta técnica y demás.
Sí, puede ser. Muchas faltas, muchos tiros libres.
¿Con qué sensación te vas, Rudy?
Bueno, yo creo que hay que estar muy orgullosos. Hemos luchado contra un gran equipo, hemos estado en el partido hasta último momento. Y nada, a reponernos y a estar bien en la liga regular.
I realment no li falta raó a Rudy Fernández, perquè en semis el Xesca va llançar més de 40 tirs lliures, molts, molts més dels que va llançar el Real Madrid. I dels jugadors blancs, el més criticat potser en aquesta Final Four ha estat el gran emblema de la Casa Blanca, el gran Sergi Llull, després del partit de semis, però Lasso el defenia.
Si hay una cosa grande que tiene un jugador como Sergi Llull es su corazón, y es el primero que está jodido. Estoy seguro que él le hubiera gustado jugar mejor hoy. Pero bueno, sí, es verdad que él es el primero que se siente así porque, bueno, pues han sido dos años difíciles. El año pasado con una lesión muy larga y este año con pequeñas lesiones que le han tenido parado y que no le han dejado coger ritmo. Estamos hablando de un jugador que volvió en menos de 8 meses de una lesión que nadie esperaba que volviera, que fue muy importante para lograr el Campeonato de Europa, la Euroliga el año pasado. Que fue MVP de la Supercopa, pero que luego durante la temporada, pues sí, es verdad que no ha tenido, digamos, esa continuidad, pero Sergi es una persona muy emotiva. Me has preguntado que estaba llorando normal, porque es una situación jodida, y estoy seguro que al primero que le hubiera gustado jugar un mejor partido es a él, pero no solamente a él, a todos los jugadores del equipo estaban tocados, normal.
Y escoltemos al propio yo y también a Facundo Campazzo.
Perdió nosotros el partido, ¿no? Teníamos ahí una ventaja en el tercer cuarto de más de 10 puntos y no hemos sabido administrarla, y al final cuando dejas que un equipo como el CSKA te vuelva, pues al final es un cara o cruz, y ellos han jugado mejor esos instantes finales y ya está. Quedan dos partidos de liga regular, tenemos la opción de acabar líderes y bueno, hay que levantarse del golpe y seguir, no queda otra.
Da igual si el 14 arriba o como haya sido, se perdió, tendremos que ser exigente con nuestro juego y corregir los errores que cometimos para que no vuelvan a pasar. Somos un equipo ganador, esto que perdamos hoy no deja de serlo, así que hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene.
I per cert, que el Madrid torna a victòria, més enllà de les paraules, de les queixes arbitrals, del que diuen uns i altres, però torna de victòria amb una ferida oberta i diria que important entre el gran capità Felipe Reyes i el propi Lasso. Reyes ahir, en declaracions a Onda Madrid, demanava més protagonisme en els partits i carregava així contra el seu tècnic.
La verdad es que no entiendo nada. Salgo, creo que hago bien mi trabajo y luego pues no tengo continuidad, ¿no? Bueno, es lo que me está tocando vivir este año, pero bueno, por lo menos yo me voy contento porque yo trabajo cada día al 100%, estoy bien físicamente, me encuentro preparado para salir cada minuto y aportar el máximo, y lo estoy demostrando en cada partido que juego, y eso para mí es lo importante. Después, o sea, está claro que lo primero es el equipo, lo primero es el ganar, pero yo esos minutos que tenga tengo que aprovecharlos y los estoy aprovechando. Yo ya no puedo hacer nada más.
¿Te vas especialmente frustrado, dolido de esta Final Four, Felipe, tú que eres un tío ganador?
Sí, mucho.
¿En lo colectivo y en lo personal?
Sí, mucho. En lo colectivo porque creo que tenemos el equipo con mejores jugadores de toda la Final Four y no hemos sabido llegar hasta esa final y bueno, y ya está, pero hay que mirar hacia adelante. Y luego en lo personal, pues muy, muy fastidiado porque el primer partido no pude aportar nada y hoy, pues después de salir y hacer bien mi trabajo, pues no tengo continuidad. Pero bueno, ya está, hay que pensar en el futuro, en la ACB, para nosotros es nuestro objetivo prioritario y hay que ir a tope.
La última, eres el capitán del Madrid, llevas 8 temporadas con Pablo Laso, es una relación estrecha. ¿Crees que a lo mejor sería bueno una conversación para saber el rol de cada uno como capitán y entrenador o no? ¿Te mereces una conversación?
Yo creo que sí, pero hace tiempo me merezco esa conversación. Lo que pasa es que esa conversación no ha llegado, así que, bueno, pues prefiero ahora pensar en el equipo, en el final de temporada, y ya lo has dicho tú todo, y ya está. Ahora a intentar acabar bien el año.
Doncs aquí queden les paraules de Felipe Reyes, les sorprenents paraules de qui és el capità del Real Madrid, que això sí, conscient del rebombori i de la transcendència que portarien aquestes declaracions, doncs, ràpidament. Hores després aprofitava les xarxes socials per demanar disculpes als seus companys a Laso i també al madridisme. Laso responia això a Felipe Reyes a la sala de premsa.
Yo hablo con todos mis jugadores y el primer día que entro en cualquier equipo les digo a mis jugadores que mi puerta está siempre abierta. Si Felipe quiere hablar conmigo, ¿cómo no voy a estar yo encantado de hablar con Felipe? Yo creo que Felipe ha estado muy bien. Creo que probablemente ha sido el que ha marcado el tono del partido desde el principio. Pero yo siempre pienso, y lo pensaba como jugador, es que si jugaba yo, había otro que no jugaba. Y el otro que no juega se merece el respeto. Y si yo no jugaba y jugaba el otro, yo tenía que respetar al que jugaba. Yo no hablo, a ver, si hay alguien que quiera, defienda y valore a Felipe, soy yo. Y si quiere hablar conmigo, puede hablar conmigo, como hemos hablado muchas veces en estos 8 años. Para mí es un jugador muy importante para mí. Han pasado los años cuando llegó aquí y hemos tenido muchos momentos buenos, momentos malos. Y probablemente lo que hace que Felipe siga jugando es esa ambición de querer seguir jugando. Yo me alegro muchísimo que Felipe diga eso.
Doncs veurem com li afecta tot plegat al Madrid després de no guanyar aquesta Final Four, no guanyar aquesta Euroliga, que va tercer classificat, i com l'afecta de cara al títol que li queda de cara a la recta final de la Lliga Endesa. Deixem l'Euroliga i anem amb la ACB.
Bàsquet al dia.
Guanyar.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs una Lliga Endesa que arriba a la seva última jornada quan encara s'han de disputar 2 partits de la penúltima. Demà dimarts tenim un Madrid-València a les 9 de la nit, mentre que dimecres tenim un Baskonia-Divina-Joventut a 2:15. Dels partits jugats aquest cap de setmana, destacar la victòria del Barça-Lassa davant del Delteco Guipúscoa per 88-71 amb aquesta victòria, i a l'espera del que faci demà i dimecres Madrid i Baskonia, els blaugranes són segons amb 26 victòries, empatats amb el Madrid i amb una victòria més que el Baskonia. El Barça jugarà a ser primer, segon o tercer aquest proper cap de setmana. Els culers acabaran la fase regular jugant a la pista del Montbus Obradoiro. El València ja és matemàticament quart, l'Unicaja acabarà cinquè, mentre que les 3 places, últimes places de play-off, se les jugaran la Penya, que suma 17 victòries i té un partit pendent. Li queda Baskonia fora i Estudiantes a casa. El Tenerife, que amb 17 victòries acabarà jugant a Fuenlabrada. El Tecnicón de Saragossa, que amb 17 victòries també acabarà rebent el Baxi Manresa. Els del Bages sumen 16 victòries, i després trobem el Morabanc Andorra, que amb 15 victòries acabarà jugant a la pista del Unicaja. Qui ho té més complicat és el Morabanc, perquè malgrat derrotar dissabte el Berogán per 91-84, no depèn d'ell mateix. I bon Navarro.
El problema és que si la penya guanya a Vitoria, no tenim cap opció. hem d'esperar i anar a Màlaga amb molta determinació, amb la mateixa determinació que Brogan ha vingut avui i intentar guanyar que podria ser una bona manera d'acabar la temporada, passi el que passi.
I a diferència del Morabanc Andorra, el Divina Joventut, el Iberostar Tenerife, el Baxi Manresa i el Tècnic de Saragossa sí depenen d'ells mateixos en les jornades que queden, o la jornada que queda, l'última, la 34ena. Joan Peñarroya, tècnic del Manresa, dissabte deia això després de derrotar el Fuenla per 86-77.
I que teníem un partit molt important, un partit que fa molts anys que no es jugava a Manresa, una penúltima jornada per guanyar-lo i per dependre fins a l'última jornada de nosaltres mateixos per entrar a play-off, no? L'objectiu és molt gran, l'objectiu és molt maco, tenim molts problemes, tenim, evidentment, a l'equip algú descompensat, però ahir us deia que aquests jugadors que han jugat avui som tan culpables com els que no hi són d'estar en aquesta situació. Ja ho hem mostrat, caràcter, ambició, totes aquelles coses que ens han portat a estar en aquestes 17 victòries i estar anant a Saragossa. Difícil, però si guanyem serem un equip de play-off.
Doncs en els propers dies acabarem de saber els noms dels últims 3 equips classificats pels play-off. Tenim 5 equips per només 3 places, i pel que fa al descens, el Berogán, després de perdre dissabte a Andorra, certificava ja una de les places de descens. La segona serà per Del Teco Guipúzcoa amb 10 victòries, Obradoiro amb 11 victòries. Els bascos jugaran diumenge contra el Madrid, mentre que els gallecs ho faran contra el Barça. La Sauca, Murcia i Estudiantes són els últims equips que han assolit la permanència. I recordeu que diumenge, en tot el que hi ha en joc, que no són poca cosa, l'última jornada de la fase regular de la Lliga Endesa es disputarà en horari unificat a partir de 1:15. Comentarista del bàsquet al dia, entrenador, jugador CB, Albert Illa, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs queda una jornada, per cert, que estàs al Campionat d'Espanya, oi?
Sí, ara anem cap al pavelló per veure jugar a Gran Canària, que pot ser un... Esperem que un possible rival, perquè la cosa està molt complicada. Estem tot a l'inici de la competició, però ja hi ha hagut sorpreses i resultats molt ajustats i tothom la toca molt aquí.
Com us va?
Bé, vam guanyar 40 amb un equip que teòricament era el que teníem que guanyar còmode. Avui ens toca Araski i serà complicat, i demà ja ens ve el Coco, que és València, sí, els grans favorits. I a partir d'aquí creuaments de 8ens, que mai saps, és una loteria, perquè... Mm. Perquè tocar-te un rival que surti de tercer d'un grup però sigui duríssim, i potser és millor quedar segon que primer del teu grup, coses d'aquestes que sempre passen a les competicions amb 32 equips.
Sí, sí. I el que et deia, no? Afrontem l'última jornada de la fase regular de la Lliga Endesa, i quina última jornada? El Barça encara lluitant per la primera plaça, Divina Joventut, Baxi Manresa, Morabanc Andorra lluitant pels play-off, encara amb una plaça de descens per decidir. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, a més és curiós perquè els dos equips que es juguen en la primera posició i, per tant, l'avantatge de camp són els una mica els jutges per als dos possibles candidats al descens.
Sí.
Amb la qual cosa ni Montbus ni Del Teco ho tenen gens fàcil perquè els seus rivals estan jugant també la vida i són els dos més potents de la Lliga. Mm. I la zona mitja és una franja de combate total en què tothom ha pogut entrar, o molta gent ha pogut entrar, i finalment s'acota 5 equips i 3 places.
Sí, ho té millor el Divina Joventut, que amb una victòria li queden 2 partits, està classificat, també el Baxi Manresa, que depèn d'ell en l'última jornada, però juga a Saragossa, que els aragonesos també depenen d'ells. És a dir, que déu-n'hi-do el parit del Príncipe Felipe de Saragossa d'aquest diumenge, eh?
Sí, a més Saragossa és un equip que aquest any és molt fiable.
Sí, sí.
Uns anys que no solien estabilitat i que anaven traient jugadors, però també hi havia molts relleus d'entrenadors, algun per una desgraciada circumstància, no? Com el que va estar malalt de càncer, però bueno...
José Luis Abós.
Exacte, Abós. Han aconseguit ser molt fiables i són molt, molt bon bàsquet. De fet, han fet un bàsquet molt... Bueno, apostant per velocitat, per jugadors agressius, per valentia, ha anat bé i segueixen traient jugadors de la Pedrera, que és important, com la Lofen i companyia.
Sí, sí. Qui té més complicat és el Morabanc Andorra, que encara té opcions matemàtiques, però no depèn d'ell, ha de guanyar a Màlaga diumenge i esperar una carambola de resultats, però vaja, en tot cas, la irregularitat de l'equip del Principat al llarg de la temporada de la Lliga Endesa, doncs el deixa en aquesta situació, encara amb opcions, però però no ho té, no ho té fàcil. El Xesca, Albert, campió de l'Euroliga 2019, eh?
Sí, podia passar de tot, i recordo quan parlàvem de l'encreuament entre turcs, que dèiem que era un caramel enverinat, no?, per Fenerbahçe, perquè quan coneixes molt un rival, i més amb el talent que té Anadolu Efes, et podia passar de tot, no? I vam punxar el primer dia. És cert que jo penso que els ha perjudicat molt la baixa de Tomé. La Tomé és un jugador que els dona molt d'equilibri, molta experiència, que apareix en moments decisius, que permet que altres jugadors destaquin molt, però al final, quasi sempre, el Cerco Bradovich apostava per ell de 4 obert. I, bueno, en aquests petits detalls són els que poden determinar que estiguis fora. Madrid també va punxar, i la final va ser un partidàs, perquè l'Anador de Fet es va enganxar al partit, malgrat estar fent la goma, fins a l'últim moment en què l'Arkin ja potser va tirar una mica massa del carro, i tot el que havia fet bé van ser precipitacions, però, bueno, és normal, i anaven al límit, segurament al límit, i s'ha jugat algunes obres que no va tenir, no van ser correctes, no?, per l'equip. Però jo crec que han fet que té molt de mèrit l'Anador de Fet, i que el Xesca, pues, ha sabut defensar com bèstia, penso que ho han basat tot a darrere, i això els ha donat el campionat, perquè en tenen talent a davant, però han estat a darrere molt bé.
Sí, l'Arkin, un jugador que podria vestir la samarreta del Barça, l'Assal, finalment no va fer fa un parell de temporades, però a quin tros de jugador, eh?
Sí, a mi l'Arkin m'agrada més com escolta, com a 1. A l'EFES té la sort de comptar amb Mísics, que es diu, sí, i que els permet, pues, tenir una parella de bases, en què un és més anotador, l'altre més director, tot i que també anota, i la força de Danston, de Mormann, i el talent dels tiradors també els ha donat tot això. Jo penso que té molt de mèrit en tots campionats, i Xesca té una sèrie de jugadors que a mi m'encanten, no? Perquè són capaços de jugar molt bé, encara que en algun partit, pues, no es comptin menys amb atac, o no és que no es comptin, no apareguin amb atac, segueixen treballant i treballant i treballant, i se'n surten. Jo penso que és merescut campió.
Sí, sí. I el Madrid, després del sotrac, del cop dur de no jugar ni la final de l'Eurolliga, a veure com es refà, no?, l'equip de l'Asso per afrontar el que li queda aquesta recta final de la Lliga Endesa.
Sí, ells han de passar pàgina. Bueno, penso que l'han passat. Vaig veure unes declaracions de Rudi que deia que s'hauria d'eliminar aquests partits de mierda, però, bueno, van competir, el van jugar i el van guanyar al tercer quart lloc. I Felipe una mica es queixava deia que en tenia els pocs minuts. Ràpidament va intentar corregir o rectificar, i ells faran la seva reflexió, faran una mica el calendari o el que els queda de temporada, i ja s'entraran en la Lliga Endesa absolutament, i no crec que s'hi afecti, sincerament. Penso que ara ells tenen un únic objectiu, a més han punxat a la Copa, han arribat a la Final Four, que és un èxit, però han punxat a la Final Four, o tampoc és un fracàs, i ara si té la Lliga Endesa la competiran a mort.
Doncs a veure què ens depara aquesta recta final de la Lliga Endesa, i la setmana que ve, doncs, ja veurem quins són els 8 equips definitius que se jugaran el títol, i també els 2 que perden la categoria, o qui acompanyarà, vaja, el Breogán a la Leport. Albert, parlem el proper dilluns, i sort, en el que queda de campionat d'Espanya.
Moltíssimes gràcies, aquí patint una setmaneta. Adéu.
A Radio Estel.
A ver si no vamos a pensar que somos muy buenos.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Abans d'acabar, encara dir-vos que Jan Veselý del Fenerbahçe ha estat escollit l'MVP de la temporada de l'Euroliga 2018-2019. A la Leport, l'Ourense ja està classificat per la Final Four d'ascens a la Lliga Endesa. La resta d'eliminatòries anirà al cinquè partit, que jugaran entre demà, dimarts i dimecres. El Pardinyes aconsegueix l'ascens a la Lep Plata. I a la NBA, els Warriors, que estan a una sola victòria de disputar la gran final, guanyant 3-0 els Blazers, i els Toronto Raptors de Marc Gasol sumen la primera victòria en la seva final de conferència en el 2-1 davant dels Milwaukee Bucks, en partidars aquesta matinada del català, 16 punts, 12 rebots. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, al control, Xavier Pagant, a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà dimarts per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.